bon dia a tothom. Avui, dia 14 d'abril, és el quart mes de l'any, d'aquest any 2018, que ja farem i estem celebrant el desè aniversari. Va ser el 25 d'octubre de 2008 que es va iniciar Priorem Priorat, avui el número 70. Aquí, Priorem Priorat, Ràdio Falset. Avui tindrem unes veus gravades perquè no serà diferit, però de totes maneres ens acompanya aquí en la gravació Marta. Marta, bon dia.
Bon dia.
Bé, ara ens ha arribat el conveni de cooperació educativa entre la UOC i el COPEL. Com va això? Estàs contenta aquí al projecte COPEL?
Sí, estic molt contenta. De fet, aquest és el meu segon practicum i he tornat a repetir perquè la veritat és una experiència única i estic aprenent molt com a futura psicopedagoga.
Molt bé, aquí Priorem Priorat, Ràdio Falset. Avui al Priorem Priorat de Ràdio Falset tindrem vistes gravades, tindrem entre nosaltres la Luz Vázquez Souto del grup de Bruno Groning, que vam tindre una entrevista a les Ventes allà a Cornudella, Frederic Salvador, que és el dia que va fer la presentació a Torroja, però i que tenia intenció avui de presentar la propera a Porrera, però no ha estat possible, ja que a Torroja té molta demanda i això és un èxit, i que ho farà ja més endavant a Porrera. Després també ens parlarà Paco La Vega, Patrimoni Turístic de Vinebre, amb un projecte que es diu Els Gorraptes, que també està implicat part del Priorat, en aquest cas Cabassers, la Torre Espanyol, La Palma i Vinebre. També parlarà Pilar Ortí, amiga del Cercle Immemorial mossèn Joan Massip i Franc, que va néixer a Cabassers i va morir a Benissanet. També Enric Ortí, amic també d'aquest grup, que es troba a Móra d'Ebre. També parlarà Guiomar Ibáñez sobre les competències ciutadanes i professionals de laboratòria a la intel·ligència emocional. També la doctora Verònica Celis, investigadora internacional d'oncologia del càncer de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona i becari de la Fundació Leo Messi. I finalment tenim a Paco Zapater, advocat, exredició municipal i exsíndic de greuges de la URB i actualment hi ha nou cooperant a la causa internacional Coppel per la Pau. Aquí Priorem Priorat, Ràdio Falset, tot seguit les veus de persones, perquè tu ets el més important, tu parles i la ràdio escolta. Bueno, estem aquí a Priorat, al Priorat. Tenim en contactat amb unes persones que estan visitant el Priorat, no? Esteu visitant el Priorat?
Doncs sí, volem fer una caminada.
Una caminada.
Sí, estem veient si plou o no plou per decidir-nos.
Sí, avui és dissabte i està una mica núvol. Com és que veniu al Priorat? Us agrada el Priorat?
Sí, ens agrada molt caminar per aquí, que hi ha llocs molt bonics per anar a veure si anem a Escaladei o què fem, oi?
I a més el Montsant, potser el nom ja ho indica, el Montsant és un centre espiritual potent, és una muntanya molt forta. Jo que no sóc gaire sensitiva, i un dia anant amb un altre grup a fer una matinal, caminava i vaig sentir que venia de la muntanya una força, que jo la sentia físicament. Sí, és, a cada país hi ha alguna muntanya d'aquestes. No, Europa.
I nosaltres tenim el Priorat, tenim el Montsant. No? Vosaltres sou un centre excursionista o esteu en una organització?
Doncs estem en una organització que es diu Cercle d'Amics de Bruno Groning, i aquest Bruno Groning ja deia als anys 50 que tornéssim a la natura, que tornéssim a la natura, que és aquest contacte amb la natura el que ens falta. Va dir, vostès han anat al llarg dels segles, han anat escalant els graons de la cultura i s'han allunyat de la naturalesa. I a la naturalesa està tot.
Bé, hem parlat de lo que suposava la visita al Priorat, aquesta visita quasi obligatòria, no?, a la natura. En el cas d'això que heu comentat del cercle Bruno, què s'ha suposat per tu, per exemple?
Per mi m'ha suposat una ajuda per viure amb una certa tranquil·litat, perquè quan me trobo amb dificultats o fins i tot amb alguna malaltia, doncs és una resposta que em ve donada sense gaire esforç. A vegades és immediat, a vegades no, però s'ha de confiar i molt fàcilment t'arriba.
En el teu cas, quina experiència
Llavors,
tens en aquest cas d'ajuda? Ajuda, perquè ajuda, no?, el cercle.
Sí, però per mi jo me vaig sanar de diferents coses que eren incurables, per exemple, la celiaquia, no?, la intolerància al gluten, o una tendinitis crònica del supraespinós esquerre, que se m'havia fet crònica, i després de 40 sessions me van dir, doncs, miri, sí, no podem fer res, no? Però el més important per a mi és el progrés com a persona, no? Perquè jo era una persona poruga, sempre preocupada, sempre pensant que passarà el pitjor, sempre sentint-me o menys que els altres o més que els altres. I ara tot això pertany a la història, tot això s'ha acabat, sóc una persona feliç de la vida, sé que no em pot passar res dolent, que tot el que em passi serà a favor meu, o bé perquè jo tingui d'aprendre alguna cosa, o pel que sigui, però m'he convençut, no? I m'he convençut, sí, fins i tot a través del cotxe, no?
Doncs bé, venir al Montsant és una part de creixement personal, com també pertany al cercle Bruno Gröning,
sí,
no? Gröning.
Sí, cercle d'amics de Bruno Gröning.
Quan ens reuniu la pròxima vegada, o quan, perquè ara esteu en marxa una pel·lícula, no?, fer un film, no?
Sí, hi ha dos documentals que es passaran a Barcelona. Un és sobre els anys 50 i tot el que va ocórrer a Alemanya entorn d'aquest home. I l'altre és sobre el cercle d'amics de Bruno Gröning actualment, les persones actualment que s'han sanat de coses increïbles, d'addiccions, de coses físiques, anomenades incurables, sí, i també de les activitats que el cercle d'amics fa, per exemple, conferències mèdiques sobre el tema de la salut per via espiritual, el senderisme, sí, aquesta tornada a la natura, moltes coses. I aquesta pel·lícula va d'això. I la passarem a Tarragona, a Barcelona i a Lleida. A Tarragona serà el 26 de maig, allí a la Via de l'Imperi Romà, que està tocant els aparcaments Saavedra. I és llarga, la passarem de 3:45 a les 9, amb dues pauses pel mig.
És a dir, que serà una tarda de cine. Una tarda de cine a la Via Imperi, a la Via Imperi de Tarragona, número 11, que allí es durà a terme aquesta pel·lícula per conèixer més a fons el cercle Bruno Gröning. Molt bé, des d'aquí a Les Ventes, a Cornudella, al Priorat, estem aquí, l'últim missatge.
Sí, doncs un telèfon perquè si no tenen per apuntar el que sigui.
Sí, sí, ara mateix el telèfon.
Sí, doncs poden trucar al 630-03-6463 o al fixe 977-855-667.
Repeteixi el fixe.
El fixe 977-85-56-67.
I qualsevol cosa, també aquí, Priori en Priorat, la Ràdio Falset, estem a la vostra disposició per informar tot allò que passa a la comarca. Priori en Priorat, Ràdio Falset.
Has de creure si et dic que ens en sortirem.
Tenim aquí a Frederic Salvador. Quants pobles portes hi ha d'exposicions a la comarca Priorat?
Aquest és el que fa nou. Fins a 23, doncs me'n queden una colla encara.
Em falten una colla encara, no? Quants dies durarà aquesta exposició?
Mira, s'obre avui fer la inauguració, i la clausura serà el dilluns de Pasqua, el dilluns de la setmana que ve, el dia 2 d'abril.
El 2 d'abril. Què és el que has descobert com a coses noves? Perquè quan un fa dibuixos sobre un poble, descobreix coses noves, anècdotes, relació amb els veïns, implicació, etc. Què és el que has descobert aquí a Torroja?
Aquí a Torroja, mira, una, l'ha tingut molt bona acollida per l'Ajuntament, que segur que és impecable, com tots els fins ara, també. I després, doncs, com una cosa que m'ha agradat molt d'aquí de Torroja és els carrers, l'empedrat que té una joia d'art, i l'orgue, doncs, que també és una de les coses de les joies que té, que tenim al Priorat i sobretot a Torroja.
Va haver un dilema entre l'orgue i el pont, no?
Pues sí, això, hi ha una anècdota que diu que quan s'havia de fer l'orgue, i volien fer alguna part del poble, volien fer el pont sobre el riu Siurana, i l'altra part del poble va voler fer l'orgue. I pues, bueno, al final, pues, com que això es feia per aportacions de la gent del poble, però al final va guanyar que es fes l'orgue. Hi havia que hi va haver un aiguat molt fort i va baixar una riuada, i ja et van dir, diu, doncs, ara va quedar el poble aïllat, i va dir, els anys posarem l'orgue per poder fer que fes de pont. I bueno, això és una anècdota que s'explica i es diu que és així.
També l'origen del poble, perquè Torroja...
Sí, sí, hi ha un racó d'aquí que em agrada molt, que ara és una casa vella, però que es diu la Torre Roja, que d'aquí ve el nom del poble, de Torroja, ve d'aquí, de la Torre Roja, que és un dels quadres que has posat avui a l'exposició d'aquí. Doncs
pues molt bé, d'aquí fins al dia 2 d'abril estaràs exposat. Tens perspectives de cara al futur?
Pues sí, mira, ja si n'hi ha res de nou, la previsió és pel mes de maig, fer-la a Porrera, i aquest any me'n queda una altra, que està ja pactada amb l'Ajuntament de Riudoms, a baix del Baix Camp.
Molt bé. Aquest programa l'emetrem el 14 d'abril, per tant ja haurà passat. La de Torroja és notícia, però ens centrarem, ja te trucaré, i ens centrarem amb el del mes de maig.
Quan vosaltres ho veieu.
Si saps les dates i tot això...
De moment encara no tinc les dates exactes.
Molt bé. Per tant, es pot visitar, pels que esteu al xat Priorem Priorat, Torroja, una assignatura pendent. Descobrir Torroja més a prop gràcies a Frederic Salvador. Aquest artista que fa grafitis, gràfic, no? És una descripció amb el llapis, no?
Perquè sí, ho fas... No, és la tècnica es diu aiguada, que és amb tinta xina, aigua, que cat amb la vaig diluint, i així com això surt en tota l'escala de grisos, pinzell i molta paciència.
I molta feina, i moltes hores, no?
Va, de moltes hores, sí.
Doncs molt bé, que tinguis fort èxit en aquesta nova aventura i el dia 14, que serà notícia, lo d'avui, i parlarem també de cara a Porrera. Molt bé, moltes gràcies per la seva participació.
Bé, a reveure, doncs, i us espero tots aquí a Torroja. Quan vulgueu, podeu vindre a les tardes de dilluns a dissabte de 6 a 8 i els diumenges, a més, de 10, de 12 a 2 de migdia.
Molt bé, doncs vinga, ànims i visca Torroja! Avui estem a Vinebre amb Paco La Vega. Bon dia.
Bon dia.
L'objectiu és, el projecte que tenim ara és els Gorraptes, la població que va desaparèixer, tot l'espai natural aquest, entre La Palma, Cabassers, La Torre i Vinebre. Primer de tot, en aquest marge de la comarca del Priorat, al nivell de les limitacions, a Vinebre què podem trobar?
Bé, el que és aquí a Vinebre, com tenim el que és la partida d'aquestes esgorraptes, en aquest cas sí que conservem en el que és en terminologia, és a dir, tant el que són els camins, la font, la vall, el que és el mateix el barranc, és a dir, tenim molt documentat el que és la zona, és a dir, que dona bastant de nom a diverses parts i que també històricament està documentada com una zona que va estar habitada, suposem perquè va rebre el que era una carta de població i que va desaparèixer anys després de la carta de població, va estar destruïda i arrasada, en aquest cas pels entens en la lluita que tenien amb els templers i que ja va desaparèixer del mapa.
Ah, també a Vinebre tenim Enric Osó, Sant Enric d'Osó. Què es pot veure a nivell de Vinebre, municipi?
A veure, el que és en el cas de Sant Enric d'Osseó, podem veure el que és la casa pairal, on va viure ell. La tenim, és a dir, en aquest cas està decorada o amb intentant mantindre el que seria tota la decoració hasta els últims moments en què ell està vivint aquí, antes de sortir cap a Gilet l'any de la seva mort, el 1896. El seu escritori, és a dir, algunes peces, el que és a dir, en aquest cas, també com és una casa de que és del mateix col·legi Teresià, que és la que la conserva, és a dir, tenen una part, que és una capella, on també conservem, és a dir, tenen les casulles, és a dir, elements d'ell, és a dir, podem veure aquesta casa, enfront tenim el que és el col·legi Teresià, que és una de les coses, possiblement l'obra més important que va fer arreu, no només d'aquí del país ni del territori, sinó arreu de tot el món, i aquí tenim una mostra d'aquest col·legi, que sí que el va començar un deixit de Xerradell, però que últimament els estudis van encaminant que possiblement va ser l'amic personal de Sant Enric, el Gaudí, qui va dissenyar el que seria l'obra.
I quines coses més se poden visitar aquí, a part també de Ca Don Joan, no? Ca Don Joan, com li dieu, no?
Sí, Ca Don Joan, que és un palauet, en aquest cas és un palauet del segle XVI, un palauet renaixentista que al 1700 és reconvertit i és utilitzat per la família Domènech, que té una llarga història i dilatada història, on tenim bastanta documentació i hem pogut recuperar bastants elements i que ara estem acabant de recuperar, que estem en obres. A part d'aquí d'explicar la història d'aquest palauet, on també va viure el que era el comte de la Torre, també tenim el que és l'ermita de Sant Miquel i juntament al costat d'ella el que és l'establiment romano-ibèric de Sant Miquel de Vinebre. Un lloc privilegiat està a l'entrada del Pas de l'Ase, on podem veure el que és perfectament un paisatge esplèndid i com aquesta gent se situava per a controlar el que era tot este comerç. No només tenim en aquesta part el que és l'establiment, sinó que baix a la carretera, al lloc on està el mirador, també tenim que se conserva el que és el racó d'Aixerí, on hi havia un port fluvial en què en tenim datat des de l'època de... és a dir, per les restes arqueològiques de l'època dels grecs.
En aquells moments hi havia simultàniament, clar, la baronia de Cabassers, aquí en quin lloc pertanyia? O eren zones aïllades? Hi havia la baronia d'Entença, no? Per aquí també tota l'organització?
Sí, bueno, aquí el que hi havia una pugna era el que... això pertanyia a el que era a la comanda d'Ascó, que a la vegada en un principi l'Ascó pertany al que és a Miravet, i aquí hi ha una pugna entre el que són les entences i entre les entences i els templaris d'Ascó que volen el que és el territori. Llavors, d'aquí és on són les batalles aquestes que tenen i que tenim documentat, en aquest cas, de que en aquestes batalles les entences, és a dir, igual com han comentat, que va destruir el que són els Gorraptes, van destruir el que era l'ermita de Sant Miquel, van destruir el que era Vinebre, i Vinebre sí que se va tornar a reconstruir fora del lloc on hi havia, fins a que van estar destituïts, el que siguin, és a dir, van ser eliminats el que serien els templers, i en aquest cas, llavors, el que és tota aquesta zona va passar a l'ordre de l'hospital.
Per contactar amb aquí, per conèixer, internet, no?
Sí, en internet tenim una web de turisme, Turisme de Vinebre, podeu contactar perfectament, després també tenim via telèfon, és a dir, que allí podeu trobar la web, podeu trobar tot això, i que mos trobareu, encara que no poguéssiu contestar ni fer-se cap reserva, tots els fins de setmana, de 10 a 2, a l'oficina d'aquí a Don Joan, el que és el punt d'informació turístic, podeu trobar una persona que us atendrà.
Clar, dissabte i diumenge.
Sí. Tots els dissabtes i diumenges, en festa també, en festiu, també estem. És a dir, que realment si hi ha algú que li interessa vindre a visitar i conèixer el que és aquest territori, és a dir, venint a les 10 del matí, que és una hora a l'hora que nosaltres obrim i que ens dona temps per poder gaudir de tots els actius turístics que nosaltres tenim aquí, podreu trobar a una persona, una guia, que us atendrà amablement i us farà tot el viatge.
Doncs molt bé, moltes gràcies i a Vinebre. Vinebre, un lloc per descobrir. Seguim aquí amb el nostre programa. Estem a Vinebre i hem visitat aquí a Cal Sant Enric d'Osó i també el poble, molt interessant, Can Joan i totes les característiques d'aquí. Però tenim entre nosaltres a la Pilar. Hola, bon dia. Tu vas conèixer mossèn Massip?
Sí.
Mossèn Massip va néixer a Cabassers i va morir a Benissanet. Quina experiència t'aporta haver conegut amb ell, en aquesta persona pues, que va tindre un paper en el món de la cultura com a capellà i que va fer un paper doncs, en relació als valors culturals dels pobles que estava?
Bé, mossèn Massip forma part de la meva infantesa, ja que era íntim amic dels meus pares. Per mi era molt normal anar els diumenges a casa de mossèn Massip, veure les diapositives dels seus viatges, sentir les converses sobre els anys 60-70 de les seues trobades i que va fer tot amb els joves contra el franquisme, i formava part de la meva vida. Em va sentir molt greu pues, la seva partida, realment. Jo tenia 12 anys i per la família pues, ens va tocar molt.
Molt bé. Dels aspectes que tu recordes més, què és el que...
Una persona molt íntegra, sàvia, agradable, simpàtica i que intentava sempre ajudar tothom en tot el que podia.
Doncs molt bé, estem preparant aquí un acte a Vinebre de record d'ell, entre altres persones, i que ben aviat aquí a Vinebre, persones del Priorat, aquí Priorem, Priorat, Ràdio Falset.
Les cordes de ma lira són trencades, pensi mai més mos somnis escoltar.
Estem aquí a Móra d'Ebre, aquí tenim a Enric. Bon dia.
Bon dia.
Enric Ortí, no?
Sí, exactament.
Fill de Vinebre.
No, Móra la Nova.
Ah, de Móra la Nova, i estaves casat a Vinebre, no? Vas conèixer mossèn Massip?
Érem íntims amics.
Què recordes de Joan Massip?
Primer, la seva qualitat de persona. I després, infinitat de coses, que van passar moltes coses junts.
Quines coses vau passar? Que eren de tipus polític o què era?
De tipus polític, cultural, de tot.
Tens alguna anècdota de sardanes? Vas participar en algun acte seu?
Home, vaig fer moltes coses en ell, però sardanes exactament no.
Però vas fer reunions, no?
Moltes reunions, de tipus polític.
A quin moviment estava en aquells moments?
El PSAN.
El PSAN, sí, PSAN, el Partit Socialista de Lliurement Nacional, no?
Després, sí.
I després estava el de la catòlica, no? Les obreres.
Després vam estar, se va fundar la JARC.
La JARC.
La JARC va aglutinar amb entre 50 i 80 persones de la Terra Alta, la Ribera i el Priorat.
El JARC era les joventuts...
Acció Rural Catòliques.
De joventut...
Acció Rural Catòliques.
Acció Rural Catòlica, molt bé. I aleshores, et sembla bé que fem memòria d'ell i fem algun acte, en aquest cas, a Vinebre?
Me sembla estupendo. Encara que jo no hi pugui existir per les meves condicions, però, vamos, me sembla estupendo.
Bueno, t'agravarem videoclics i te'ls enviarem, eh?
T'ho agrairé molt.
Pues bueno, vols dir alguna altra cosa relacionada amb mossèn Massip?
Que a Joan s'ha recordat molt poc, perquè Joan ha fet moltes coses, com per exemple la fundació de Jerònimo de Moragues.
Pues molt bé, moltes gràcies, Enric, i ja t'informarem el dia que fem un acte, en aquest cas a Vinebre, un acte que volem fer solemne, i també a Josep Maria Sáez. A Josep Maria Sáez el coneixies també?
Érem molt amics. Josep Maria Sáez era molt bona persona. I era una persona honrada.
Doncs molt bé, aquí a Priorem Priorat, a Ràdio Falset, aquí testimonis de persones. On tu parles i la ràdio escolta.
Somnis escoltar més aquell Déu de qui és estimada. Deixa'm sovint la cítara sagrada.
Bé, estem aquí a l'Institut Martí Franquès. Avui ha vingut una companya a explicar un projecte. Com et dius?
Hola, soy Guiomar Ibáñez.
El objetivo que has venido hoy a l'Institut Martí Franquès de Tarragona, ¿cuál es?
Pues la idea es venir a presentarles los talleres de oratoria que Parla 21 está ofreciendo. Parla 21 es una organización que lo que busca es enseñar oratoria a niños, adolescentes y adultos aquí en Tarragona y en ciudades de la comarca.
Abans d'entrar en la conversa, diem que el dissabte dia 14, el proper dissabte dia 14, de 11 a 1, fan un taller gratuït obert a tothom. És al carrer López Peláez, número 12 de Tarragona. Preneu nota perquè és gratuït i és accessible a tothom. En què consiste este taller?
Bueno, en este taller lo que explicaremos, daremos a conocer las principales técnicas de oratoria a través de 9 módulos. El sábado 14 presentaremos el taller, que consta de 9 módulos en los que hablaremos desde cómo dominar el miedo al hablar en público. Trabajaremos el tema de la voz, lenguaje verbal, lenguaje no verbal, cómo hacer presentaciones que enganchen al público, cómo utilizar los recursos del orador y las técnicas de la oratoria para incorporarlos en nuestras habilidades de comunicación oral. Hablaremos también de cómo preparar un elevator pitch, un storytelling, cómo hacer presentaciones en inglés, y la idea es que a través de 9 módulos que pueden tomarse también de manera individual, encuentre la gente interesada en desarrollar esta habilidad, un espacio de práctica y de acompañamiento para conseguir mejorar sus habilidades de comunicación oral en público.
Bien, aquí estamos en un fórum. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta?
Sí, a mí me gustaría saber si tu padre, quien te dio la oportunidad de aprender la oratoria, también la trabajó.
Sí, también, de hecho yo creo que él me llevó para que aprendiera oratoria porque él era un muy buen orador, bueno, todavía vive. ¿Puedo contar una anécdota? En la sesión de presentación de este taller íbamos mi padre, mi tío y mis dos primos y yo. Y entonces nos invitaron a hacer una pequeña presentación donde la mayoría nos levantamos enfrente de casi 100 personas y dijimos, yo soy Guiomar, tengo 9 años, gracias, adiós. Y todos íbamos pasando un poco en la misma tónica, ¿no? Muertos de miedo y diciendo, hola, yo me llamo María, soy enfermera y bueno, gracias, encantada. Y bajaban muertos de miedo y de repente, no recuerdo si fue primero mi padre o mi tío, se levantan, miran al público durante unos segundos, que es una técnica típica de un orador, y empiezan. El hombre es su palabra. Y se sueltan un discurso y yo me moría de vergüenza. O sea, no me sentí nada orgullosa, me moría de vergüenza, me quería meter debajo. Y decía, ¿pero por qué hacen eso? Al cabo de 40 horas hacía algo parecido.
Hi ha una exposició a l'Ateneu del dia 5 al 30 d'abril de 2018, el corrent, i que es fa per recollir diners per a la investigació oncològica. Tenim amb nosaltres la investigadora Verònica. Bon dia, bona tarda.
Bona tarda.
Avui aquí a l'Ateneu de Tarragona has exposat la finalitat important que és el projecte vostre. En poques paraules, en què consisteix el projecte de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona?
Vale. Nosotros específicamente ahora este proyecto que estamos tratando de apuntalar es el proyecto para la ayuda del linfoma linfoblástico. Es decir, estamos tratando de juntar todas las muestras de toda España para poder hacer un estudio molecular y genético específico y darle un tratamiento más dirigido y menos tóxico a cada paciente. Ese es nuestro proyecto de investigación actual.
Y es de la Fundación Leo Messi, ¿no?
Leo Messi también nos ayuda. Leo Messi, a través de la Fundación de Leo Messi, tenemos médicos contratados que hacen la parte clínica y el sostén clínico de estos pacientes. Todo es una colaboración y es un grupo que tenemos que participar en forma conjunta.
Per tant, se pot participar, es pot veure aquesta exposició de l'Ateneu de les 6 de la tarda fins a les 9, des d'avui, dia 5, al 30 d'abril. Pues muy, muchas gracias, Verónica, y que nos podamos ver pronto.
Dios quiera que nos veamos con buenos resultados. Muy bien.
Avui estem aquí al col·legi, al il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona. Amb nosaltres tenim a Paco Zapater. Bon dia.
Bon dia, bon dia. Què
Bé, vostè ha publicat ara fa uns mesos, no? Ha publicat un llibre, Del carro al Google, selecció d'articles. De què va tota aquesta experiència de fer un llibre?
Sí, se va publicar la setmana passada, se va presentar la setmana passada. El carro al Google conté una selecció d'articles escrits per mi durant els últims 20 anys en 7 mitjans de difusió, en 7 mitjans periodístics en paper. I recullen pues, totes aquestes impressions que jo he publicat durant 20 anys i que ara poso en un llibre a l'abast de tothom.
Està dedicat a la seva neta.
Sí, jo en principi no volia publicar això. Una editorial anava al darrere, però jo considerava que no tenia interès perquè ja estaven publicats i perquè quedaven anacrònics, però el naixement d'una neta el mes d'octubre pues, ha suposat que davant de la possibilitat de no poder, per la meva edat, no poder transmetre directament i per un coneixement mental personalment, pues, lo he deixat per escrit, pues, una miqueta pues, aprofitant la frase de García Márquez, el poder demoledor de la letra impresa. Això està escrit, quan l'arena sigui gran, si vol, pues, ja llegirà el que el pensava el seu avi. I aquesta és l'idea.
Aquí, Priorem Priorat, Ràdio Falset, avui Paco Zapater. Coneix el Priorat?
Sí, coneix el Priorat, sóc un enamorat del Priorat, és una bellesa extrema i n'hi ha el producte, la denominació d'origen per mi és un èxit molt gran d'uns pioners a los quals jo també tinc la satisfacció d'ajudar al René Barbier i al Carlos com se diu, i el Carlos, o sigui, van iniciar les seves activitats als anys 80 i pico al Priorat, crear un vi bo, i bueno, jo els vaig ajudar des del punt de vista de constitució de societat i per iniciar allò, i han triomfat. I ara el Priorat pues, ja té una imatge en el món i jo espero, i espero i desitjo, que el Priorat sigui declarat Patrimoni de la Humanitat, com va ser declarat Patrimoni Romà de Tarragona.
Moltes gràcies en aquestes paraules. Aquí, Priorem Priorat, Ràdio Falset. Ja estem al final. Avui, Priorem Priorat, avui 14 d'abril, avui aniversari de la República Espanyola, de la Segona República. Avui un dia també molt mogut al Priorat, la Volta Ciclista. Des d'aquí ja ens acomiadem pel proper programa. El proper programa serà el dissabte, dia 19 de maig. Dissabte, dia 19 de maig, a les 11 del matí, aquí, aquesta cita mensual, Priorem Priorat. Bon cap de setmana, escoltem i compartim, us invitem a Priorem Priorat, Ràdio Falset.